Marta Montaner, bona nit.
Molt bona nit, Kilian.
Et volem escoltar.
Doncs mira, ens heu servit aquí un menú amb molta teca informativa. Avui ha estat un dilluns on han passat moltíssimes coses. És veritat que és un dilluns amb la vista posada a demà,
sí,
a l'espera de les notícies que ens arribin des de Luxemburg, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a veure què passarà. Imagino que en parlareu, igual que en parlarà tota la casa.
Sí, sí, sí.
Però un dels grans temes d'avui, a mi de veritat això m'ha trastocat, és aquest nou cas d'espionatge per part de l'Estat a l'esquerra independentista. Un agent del cos nacional de policia infiltrat als moviments socials de Barcelona.
Sí.
A veure, primer de tot voldria felicitar la directa, que és qui ha tret l'exclusiva, perquè segur que no ha estat una investigació gens fàcil, que els deu haver portat moltes hores de feina. I una altra cosa que he fet és que he anat a regirar l'hemeroteca, perquè aquest cas no és nou i tots tenim al cap quan va saltar el primer.
Sí.
I he trobat titulars de Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior, que han envellit, trobo fatal, ja m'ho diràs tu, Kilian, eh?
Aviam.
Tampoc no cal que diguis sí o no, pots fer un i ja ho dirà tot.
D'acord.
Maig del 2022, Marlaska admet l'ús d'eines d'espionatge, però nega que es persegueixi l'independentisme. I novembre del 22, també, Marlaska diu que a l'Estat no hi ha espionatge polític. A veure amb quines declaracions ens sorprèn aquesta vegada. Potser també estaria bé que Grande Marlaska ens expliqui quina metodologia d'espionatge segueixen aquests agents de la policia infiltrats i si això d'establir relacions sexuals i afectives entre els agents infiltrats i els membres d'aquests col·lectius espiats és moral o no, i si és legal. Jo ho tinc claríssim, que un policia infiltrat s'emboliqui amb noies de l'esquerra independentista per guanyar-se la seva confiança i poder participar d'aquestes trobades i de les manifestacions, de veritat que trobo que és violència. I violència perpetrada pels cossos de seguretat de l'Estat, que és qui ens ha de protegir. Ara, que això tingui conseqüències? Mira, això ja no sóc pitonissa, no tinc cap bola de vidre.
No, ja ens han dit l'advocada a la que hem entrevistat, ja ens ha dit que és
que
complicat.
Això és molt complicat. És complicat, sí, 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 però mira, tant de bo soni la flauta i algun dia ens ho podeu explicar al Catalunya Nit. I abans de marxar, Kilian, deixa'm dir una última cosa, que si no, mira, no aniré a dormir tranquil·la.
No,
és el primer, el més important, si dormir bé. A veure, una altra de les grans notícies del dia, així en àmbit català, ha estat la dimissió d'en Joel Díaz, company d'aquesta casa, com a presentador del Zona Franca, després que TV3 i la direcció del programa haguessin acomiadat a un dels seus col·laboradors, Manel Vidal, el divendres passat. I ja que el dia de l'estrena, Kilian, li vam fer una trucada plegats en Joel i li vam desitjar sort i encerts. Va ser una trucada així molt maca, molt, molt amable. Penso que és de justícia que avui li donem les gràcies, perquè, mira, jo he seguit força al Zona Franca.
De fet, hi has anat.
Sí, vaig anar de convidada amb la Juliana, correcte, va ser molt xulo. I la veritat és que trobo que ha estat una alenada d'aire fresc i que ell ha estat un bon presentador i ha estat a l'alçada del repte i ho ha estat fins al final. Ha demostrat una coherència que jo he vist poques vegades als mitjans de comunicació i ha pres una decisió que imagino que no ha de ser gens fàcil. Els principis, les idees, per sobre d'un projecte engrescador a títol personal que feies amb els teus amics. Per tant, els principis per sobre de l'èxit, per sobre dels calés. Així que una abraçada molt forta per en Joel, de part meva, i també per tot l'equip del programa.
Gràcies, Marta.
Una abraçada. Demà.